Banc Sabadell patrocina l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.
Les dues en punt, en marxa l'Hotel Suís.
Hotel Suís. Amb Adriana Arroyo.
Sabadell i Llagostera es veuen les cares diumenge en una situació ben diferent de la que esperaven tots dos en aquesta jornada 30 del campionat. Arlequinats i gironins preveien lluitar a la part alta i, en canvi, es retroben dins d'una situació compromesa, per què no dir-ho, més els llagostarencs que no pas els sabadellencs. Però hi ha pressió, i la pressió, ha dit avui Toni Saligrat, motiva perquè implica que t'estàs jugant coses, encara que no sigui el que esperaves. El valencià avui ha demanat el suport de tothom per fer de la nova Creu Alta un estadi amb ambient de futbol diumenge a les 12. De normal, explica l'entrenador del Sabadell, la gent va a l'estadi a veure com juga l'equip, qui ho fa, quin plantejament prepara l'entrenador o quins canvis introdueix. Aquest cop, parafrasejant un cop més el gran Luis Aragonés, guanyar, guanyar i tornar a guanyar, que és el que necessita l'equip. Per això, tot i que no és una final perquè encara quedaran 8 jornades, Saligrat sí que ha reconegut que és un partit per afrontar-lo amb mentalitat de final, és a dir, la de guanyar o guanyar. És un bon punt de partida. De seguida l'escoltem.
Hotel Suís. Tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Amb el Toni González i la Rocío García al capdavant de la tècnica del programa, comencem.
Què es comenta a la recepció?
La prèvia del Sabadell Llagostera des d'aquí i des de terres gironines. Les estadístiques del Miguel Ángel Rodríguez. Demà l'Astralpul femení pot certificar el seu bitllet per la Final Four de la Copa d'Europa de waterpolo femení, la que seria la setena en els últims 8 anys pel club, i també ben atents a la Titan Desert.
I fora de l'hotel?
Avui ha estat un dia de sortejos. A la UEFA, el Barça es veurà les cares amb la Roma. Als quarts de final de la Champions, anada al Camp Nou, tornada a l'Olímpic. La resta d'aparellaments, Sevilla-Bayern, Juventus-Madrid i Liverpool-City. Fa uns minuts ha estat el torn de l'Europa League. L'Atlético s'enfrontarà a l'Sporting de Portugal amb l'anada al Metropolitano i el segon partit a Lisboa. Les altres sèries, Leipzig-Olympique-Marsella, Arsenal-Cesca-Moscou i Lazio-Salzburg. Ahir, per cert, el matalasser Felipe Luis es va lesionar fracturant-se el peroné al partit contra el Lokomotiv. El lateral brasiler es perd el que resta de temporada. Julen Lopetegui ha donat a conèixer avui la llista de convocats pels amistosos de la selecció espanyola contra Alemanya i l'Argentina. Entre els citats pel seleccionador, Marcos Alonso, Odriozola, Dani Parejo, Rodri o Lucas Vázquez. I avui s'enceta la jornada 29 a primera divisió amb un Levante Eibar. A les 9, al Ciutat de València, i a la mateixa hora partit de segona divisió, Sevilla Atlético Albacete. El Barcelona Lassa sorprèn el segon classificat de l'Eurolliga de bàsquet, l'Olympiacos, guanyant-lo 63-90 al Pireu. També ahir, victòria del Baskonia contra Zalgiris i derrota del València davant Estrella Roja. Avui a les 9, Unicaja, Panathinaikos. I per últim, Palma Futsal i Inter Movistar, els primers semifinalistes de la Copa d'Espanya. Els mallorquins van sorprendre el Pozo Murcia, un dels favorits, mentre els madrilenys es van imposar l'Osasuna Magna del sabadellenc Àlex Llamas. Avui, Barcelona Lassa, Ríos Renovables Zaragoza, quan passin 10 minuts de les 9 de la nit, i també Plástico Romero Cartagena, Jaén Paraíso.
Han parlat en les últimes hores
els representants dels diferents clubs després d'aquest sorteig de la Lliga de Campions que us explicàvem, per exemple, pel Barcelona, Guillermo Amor.
Y siempre tienes que salir con, digamos, contento de los sorteos, porque si sales ya preocupado, el día que llegue el partido no lo quiero ni pensar, entonces tenemos que salir bien, contentos, satisfechos.
Monchi, l'home fort de la direcció esportiva de la Roma, el rival blaugrana.
Posiblemente no ha tocado, no sé si el más difícil, pero uno de los más difíciles, uno de los mejores equipos del mundo. Pero bueno, cuando uno está en cuartos de final de la Champions, no quedan equipos fáciles.
Emilio Butragueño, en nom del Real Madrid.
Ese carácter competitivo y de esa mentalidad ganadora. Jugamos la final contra ellos el año pasado, nos conocemos perfectamente y tendremos que estar a nuestro mejor nivel.
I Òscar Arias, representant del Sevilla, després de saber que s'enfrontaran al Bayern.
Nosotros estamos muy ilusionados, ya el mero hecho de estar aquí es una gran satisfacción y ahora afrontamos esta eliminatoria con la ilusión de poder hacer algo importante en Europa, ¿no?
A més, aquest cap de setmana s'enceta el Mundial de Motociclisme i Marc Márquez defensa títol.
Pretemporada on on teníem uns objectius, els hem complert i bueno, ara falta començar. Ja et dic, a la pretemporada es construeix, ni es guanyen, bueno, la pots perdre, la temporada millor que l'any passat en aquesta època de l'any, sí.
I a les xarxes socials.
El perfil a Twitter del Llano de Campuzaner, @cd, de Club Deportivo Llano SBD. Nous en aquesta xarxa social, però força actius amb la informació de l'equip groguet, partits, horaris, convocatòries, àrbitres, resultats, etc. I també interactuant amb d'altres històries, com els partits del Centre d'Esports, el Dia de la Dona, o ahir, per exemple, amb la presentació de la marca Sabadell. Han arribat fa poc a Twitter, però ho han fet per quedar-se i per fer-lo anar amb molta activitat, al Llano de Campuzaner.
Avui celebra el seu aniversari.
Acabem felicitant l'exarlequinat Víctor Espasandín. Avui bufat 33 espelmes.
Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet. Al web radiosabadell.fm.
Minuts i mig per sobre de les dues, entrem en matèria en prèvia de partit important, eh? Algú pensarà que és una final, d'altres no. Ens hem fet un fart aquesta setmana de sentir a futbolistes dient que encara no es pot catalogar de final aquest partit contra el Llagostera, però, com sabeu de sobres aquestes alçades, 4 punts respecte al play-out. Qui marca aquesta promoció de permanència és el Llagostera i, per tant, imprescindible poder guanyar per tenir un final de temporada tranquil. Com a bon divendres, avui ha parlat Toni Saligrat, avui hem conegut ja més o menys quina és la nostra intuïció que ens diu el Nas de cara a la convocatòria. Per exemple, el que ens diu és segurament una de les millors notícies, que té gairebé tota la plantilla a la seva disposició. El tècnic de Torrent, en Felipe Sanchón, que durant tota la setmana ha anat reincorporant-se i que, per tant, podrà ser de la partida, amb Àngel Martínez, que era dubte i que el més probable és que també pugui tenir minuts davant del conjunt gironí, és a dir, que Toni Saligrat tindrà on triar de cara a aquest enfrontament de diumenge a les 12 del migdia. Marc Pijuan, què tal, com estàs? Bona tarda.
Molt bona tarda, Adri.
Ha parlat Toni Saligrat. Així d'entrada, ho ha fet de final? Ha catalogat el partit com a tal o no?
A veure, un Toni Saligrat que avui se'l veia... Sí que un pèl, fins i tot, doncs, no et diré nerviós, però sí que conscient del que jugava el seu equip aquest diumenge, perquè, vaja, tots estem parlant al llarg de la setmana de que és una final, de que és un partit molt important. El club, de fet, està fent, doncs, forces iniciatives per portar gent a l'estadi. De fet, avui hem vist com marxaven un munt d'entrades cap a, en aquest cas, a l'Heroi Merlin, ens han dit que marxava una persona del club.
Un dels patrocinadors.
Correcte, un dels patrocinadors, i que, òbviament, doncs, portava entrades per intentar que hi hagués la màxima gent possible a la nova Creu Alta aquest pròxim diumenge. Un Toni Saligrat, com dèiem, que ha comparegut en roda de premsa després d'una presentació, que si vols en parlem d'aquí una estona, Adri, també una presentació que va relacionat amb l'aspecte esportiu del club, ja ho veureu. En tot cas, l'entrenador del míster del Sabadell, el Toni Saligrat, que ha parlat d'aquest partit, d'aquesta final, i ell no ha volgut doncs, tenir paraules de masses nervis, perquè en principi no volia... posar pressió, no sé si pressió, perquè hem parlat també de la pressió amb el tècnic del Sabadell, d'aquesta sensació que el seu equip doncs no es jugui més del compte, perquè ell ha explicat que després d'aquest partit n'hi ha 8 més, en el sentit de que és complicat doncs que sigui una final com a tal. Si et sembla, Adri, comencem parlant d'aquesta presentació que han fet amb la gent de Quirón Salut, amb el qual el club avui ha signat un acord, de fet ja fa mesos que treballen amb ells, per les pròximes dues temporades. És un acord amb Quirón Salut, hi havia avui a roda de premsa, per exemple, Esteve Calzada, el president de l'entitat, un Esteve Calzada, que diu que feia temps que no compareixia en roda de premsa i avui ho feia com a, en aquest cas, president ja del Sabadell per primera vegada. Un Esteve Calzada que estava acompanyat de Toni Saligrat, el mateix Toni Saligrat, i també de Pilar Rosas, que és cap de comunicació de Quirón Salut, i d'Isidor Marchant, que és cap de traumatologia de Traumasport, que és doncs l'entitat que en aquest cas treballa directament amb els serveis mèdics del Sabadell, tan directament que hi són dins, estan ficats. Un Isidor que ha explicat una miqueta en què consisteix aquesta relació, que Esteve Calzada ha confirmat que serà de dues temporades, i per tant Quirón Salut, que treballarà amb el Sabadell durant dues temporades. I aquestes eren les paraules d'Isidor Marchand explicant en què consisteix a la pràctica aquest acord entre les dues entitats.
És un servei integral. Hem pogut negociar i hem tingut una altra mutualitat que està vinculada dintre del que és Sabadell, amb la qual tenim el control d'això. Tenim la clínica del Vallès, del grup Quirón, també, amb el qual podem tindre qualsevol tipus de procediment en qualsevol moment, des de primeres visites, controls de seguiment, analítiques, procediments quirúrgics, com va ser el cas del senyor Chaparro.
Per tant, doble roda de premsa, avui presentat aquest acord, i sobre el partit contra el Llagostera, no sé si parlar ja de no sé si nervis és la millor paraula, o angoixa, o pressió, però és un dels arguments que ha sortit avui en roda de premsa.
Sí, com dèiem, hem parlat d'aquesta pressió i Toni Saligrat no se n'ha amagat i fins i tot li ha trobat el costat positiu.
És a dir, aquesta paraula que acabes de dir tu, pressió, aquesta pressió, segons per qui, segons com un l'escriu, vosaltres que es dediqueu a escriure o a retransmetre, i segons com s'encaixa, pues la pressió pot ser algo molt bo, pot ser algo molt dolent. I jo espero continuar tota la meva vida treballant amb aquest món del futbol amb moltíssima pressió, perquè a mi això me motiva. La pressió és que m'estic jugant algo important. Quan no te jugues gaire cosa o el que fas no és molt important, pues no hi ha massa pressió, no?
Per tant, toca fer-nos a la idea que hi ha pressió, no ens hem d'enganyar, però amb un punt aquest positiu que ha volgut trobar-li Toni Saligrat. Al final, quan et dediques a aquest món, el que busques és situacions com aquesta. Segurament voldríem tots plegats que fos a la part alta de la classificació, però al cap i a la fi, aquesta gestió de la pressió que serà una de les claus de cara a l'enfrontament de diumenge.
I si tenia pressió el Sabadell, també en té el Llagostera, un equip que ja ho sabem que estava configurat per estar en altres posicions, en posicions més importants a la Lliga, però que no, que ha d'estar lluitant per intentar sortir en aquests moments de la zona de play-out. Per tant, qui tindrà més pressió? Toni Saligrat ha dit que òbviament el Llagostera també en tindrà, però que tindrà dos hàndicaps, aquests.
Sí, bueno, segurament jo parlem de n'altres, no? Per amb ells és tan o més important el partit que per n'altres, amb un hàndicap important, i és que no anem al seu camp, amb les dues particularitats del seu camp. Primera, que ells són locals i són més forts, com tothom, i segona, la gespa artificial.
Per tant, veient els condicionants, tot podria anar una mica més de cara pel centre d'esports per allò de jugar a casa i per la diferència que hi ha entre el municipal de Llagostera i l'estadi municipal de la Nova Creu Alta. Hem començat donant-li voltes a aquest argument, anem a sentir-lo precisament a Toni Saligrat parlant d'aquest punt de mentalitat de final que dèiem en començar, que és el que avui ha utilitzat el tècnic valencià del Sabadell.
Sí, teníem dues potes, el Sabadell i el Llagostera, i quina falta la tercera? Doncs l'afició, que diumenge ha de ser també important per omplir, si més no, que hi hagi més gent que en les últimes jornades a la Nova Creu Alta. I Toni Saligrat també ho desitja. De fet, fa una mena de crida a tots aquells que s'estiguin repensant si anar-hi o no, o amb quina actitud, fins i tot com tu bé deies ara, anar-hi, i aquesta és la seva resposta.
Normalment a les finals hi ha molta més gent al camp. Quina diferència hi haurà a la Nova Creu Alta amb un playoff i amb un no playoff? Pues que en comptes de ser 1.500 o 2.000, serem 10 o 12.000. Què passa amb aquests 10 o 12.000 que venen al camp? Que venen al camp únicament i exclusivament a veure com el seu equip guanya, a res més. La gent ve aquí a la Nova Creu Alta, els 1.500, 2.000, a veure si juguem bé, si juguem mal, quins canvis fa Saligrat, si ataquem bé, si combinem, si creem, si no sé què. La gent que vindrà diumenge, si pot ser 10.000 millor que 1.000, i tenen que vindre tots a ajudar a guanyar. I punto pelota.
Doncs una manera peculiar d'acabar aquest document sonor, una resposta que l'argumentava molt més amb molt amb més arguments, podríem dir.
Sí,
molt llarga. El que venia a dir Toni Saligrat és que no és una final com a tal, perquè queden 8 jornades després, i ha utilitzat literalment aquesta frase: potser guanyes el Llagostera i acabes baixant, o al revés, potser perds i acabes salvant-te, però que sí que s'ha de tenir aquesta mentalitat de guanyar tots plegats i de final, mentalitat de final, que ja li va bé que el públic sigui sigui crític, que ja entén que el públic durant tota la temporada el que valora és com juga l'equip, si genera, si no genera, si li agrada aquest canvi, aquell jugador o aquell altre, però que aquest cap de setmana en concret demanava fer aquest canvi de xip, no? El poder pensar tots plegats com si fos una final i endavant i a veure si surt bé la història. Alguna coseta més? Demà sortir de dubtes amb la convocatòria, el que dèiem,
sí,
en principi tothom a disposició.
Sí, haurà de deixar algú fora, eh? Feia jornades que potser no succeïa, el fet d'haver de deixar gent del primer equip fora de la
o del filial en dinàmica del primer equip,
havia clar. De ser del filial, com bé deies ara, però vaja, a veure què és el que acaba decidint Toni Salira, tant que ho sabrem demà i diumenge el partit a les 12, com sempre, des de mitja hora abans aquí a la sintonia de Ràdio Sabadell.
Gràcies, Marc, fins ara.
Fins ara.
D'un entrenador a l'altre, marxem cap a terres gironines. Allà ens escolta ja l'Òscar Álvarez, l'entrenador de la Unió Esportiva Llagostera a Costa Brava. Com estàs? Bona tarda, Òscar.
Hola, bona tarda.
Ja ho sentiu ara. Aquí parlant de si final, no final, per allò d'intentar distanciar-se de la part baixa de la taula. Pel Llagostera, després de guanyar l'Olot, una oportunitat d'or, intueixo també, no?, per encadenar dues victòries, per treure el cap d'aquí baix.
Sí, després d'una ratxa dolenta que havíem acumulat tres derrotes seguides, després d'haver fet un inici de 2018 bastant bo, sí que se'ns va complicar una miqueta. I aquesta setmana és una final per el que tu dius, semblant a l'altre dia a l'Olot, que guanyant a Sabadell, ficaríem al Sabadell amb problemes i nosaltres podríem treure el cap una miqueta, no?
Temporada, per això, complicada, no?, la que esteu patint a la part baixa de la classificació. No sé si això, ara que arriba l'hora de la veritat, pot ser un punt a favor respecte a altres equips que potser no s'esperaven fa tot just una jornada ser aquí i de cop i volta es veuen involucrats.
Sí, ja sol passar, Durant una temporada, equips que han estat en zona de confort tot l'any, que no han sigut capaços d'enganxar-se a dalt i en aquestes últimes jornades veuen apropar-se al descens, el nostre acostumat pateixes una miqueta i es pot influir bastant en el rendiment. Sí que és veritat que nosaltres portem un any difícil, sí que és veritat que no ens esperàvem estar aquí, pensàvem patir molt menys, però és la situació que marca. A dia d'avui, el Sabadell està més o menys com nosaltres i en la mà nostra està de poder agafar-los aquest diumenge amb una victòria, no? Que a falta de 9 partits, s'apropen finals purament, no?
Un partit de nervis, de controlar angoixes?
Jo prevec un partit llarg, al final el Sabadell, li està passant una miqueta com nosaltres, no? Sí que és veritat que ha rebut molt pocs gols, que és el segon equip amb menys gols en contra. El que sí que és veritat que, com nosaltres, a favor em porta, són dels poquets, i això penalitza. I molts partits que han estat per ell, la diferència d'un gol s'ha notat molt i estan pecant una miqueta d'això, no? Llavors fa que tots els empats que has tingut et serveixin de ben poc, no?
Mm-hmm. De seguida ara passarem aquests números que comentaves amb l'estadístic del centre d'esports amb el Miguel Ángel Rodríguez, però hi ha una dada que avui m'ha semblat realment brutal, que és que porteu una mitjana de mig gol per desplaçament, d'un gol cada dues sortides, però el rendiment que li traieu als gols fora de casa és sensacional.
Sí, aquí vaig una miqueta, no? Imagina't que si aquest promig el puges una miqueta més, faria que guanyessis els partits amb més facilitat i no patim tant. Però sí que és veritat que hem guanyat partits per 0-1 que ens han donat els 3 punts. Però et penalitza molt. El fet de només marcar un gol, només que el contrari marqui un, pues ja no sumes 3, no? Llavors estem parlant una miqueta sobretot dels gols a favor que ens està penalitzant, no només a nosaltres, sinó als equips que estan allà baix, no?
Doncs veurem com avancen els esdeveniments diumenge a partir de les 12. Òscar Álvarez, entrenador del Llagostera, et desitjaria sort, deixa'm que sigui a partir de les 2 de diumenge i d'aquí en endavant que vagi molt bé. Una abraçada, ens veiem diumenge aquí a la Nova Creu Alta.
Vinga, merci, una abraçada. Adéu.
No ens movem de terres gironines, anem a saludar un veí del poble, podríem dir. Company de FEM Girona, veí de Llagostera, ex de Ràdio Sabadell, i com va dir a la primera volta, crec que va dir amic dels seus amics. Bé, aquella conversa va acabar com el rosari de l'aurora, o sigui que anem a veure si el calmem una miqueta. Carles Valdellou, què tal, com estàs? Bona tarda. Carles Valdellou? Doncs no tenim ara el Carles. Carles, hola, estàs per aquí?
Hola, sí, em sentiu?
Veus com és per patir? Només saludar-te ja estic patint. Com estàs?
No,
veu què?
Mira, no, és que no m'has sentit, t'he dit, i senyor de su casa.
Ah, això mateix, dic, una d'aquestes va deixar anar i ara no me'n recordo quin era. Li preguntàvem abans d'ahir a Marc Fernández, el coneixes de sobres, ex del Llagostera i del Sabadell, i li dèiem, com pot ser que el Llagostera, des que ha baixat de segona A, sempre estigui patint a la part baixa de la classificació? No sé si el poble tenen la mateixa sensació o es fan la mateixa pregunta de com pot ser.
No, és que saps què passa? Que jo crec que el primer que hauríem de fer és situar una miqueta el seguiment que té l'equip dins de la gent del poble. De fet, la setmana passada es va poder comprovar en el derbi contra l'Olot que van desplaçar 200 persones al conjunt garrotxí i, de fet, de Llagostera no et diria que n'hi havia menys, però tampoc ni de bon tros n'hi havia moltes més. Per tant, sí que es pot dir que, evidentment, aquí a Llagostera hi ha alguns que han volgut gaudir l'etapa de futbol professional al màxim, però que tampoc sorprèn, perquè la realitat, evidentment, fa que Llagostera no és que hagi d'estar segona B, sinó que hauria d'estar tercera o primera catalana per nombre d'habitants al poble, insistint que el projecte de Llagostera s'assosté sobretot des de l'arribada d'Oriol Alsina, doncs no és que la gent es pregunti com és que el Llagostera està patint per mantenir la categoria, sinó simplement doncs, intentar passar els dies i gaudir de la categoria que et dona doncs, el futbol semiprofessional.
De totes maneres, els projectes eren més ambiciosos, no estaven pensats per salvar-se, perquè clar, una cosa és la realitat del poble i una altra cosa és la realitat econòmica entre l'ajuda per haver baixat del futbol professional, etc. Eren projectes pensats per estar més amunt.
Sí, i a més projectes globals, perquè no només afectava el primer equip, que com tu apuntes tenia un pressupost bastant alt i de fet la temporada passada, doncs, amb l'arribada d'homes importants, igual que aquesta, doncs l'objectiu ja no diria que era intentar tornar a pujar, però sí que està a la zona mitja alta de la classificació, s'ha fet una aposta molt important també pel futbol base. Recordem que el juvenil A comparteix categoria amb el Sabadell a la juvenil nacional.
L'altre dia va perdre, que Olímpia.
Exacte, 3-1. I que, per exemple, l'infantil, el cadet, tots estan a les màximes competicions. És a dir, que el projecte de Llagostera no només afectava el primer equip, sinó que era un projecte de club. El que passa és que ja se sap, i aquí a Sabadell tenim l'experiència del descens de tercera divisió. Tu fas un projecte amb jugadors consagrats, amb jugadors importants, que a priori t'han de portar cap a la zona alta, i perquè la piloteta no entra o perquè comença a haver nervis o el que sigui, al final acabes patint fins l'últim dia, que jo crec que és el que li passarà a Llagostera aquest any. L'any passat es va salvar a manca de 3 jornades pel final i em fa la sensació que aquesta temporada la cosa no anirà igual, sinó que farà falta patir una mica més.
Dèiem aquí a Sabadell si era una final o no per allò de ser l'equip que marca el play-out. El Llagostera, 4 punts per sota del Sabadell. Clar, des del Prisma Arlequinat, si el centre d'esports guanya diumenge, es distancia i pot respirar una miqueta més tranquil que les últimes setmanes. Des de l'altra banda, ara sentíem a Òscar Álvarez dient tot el contrari. Clar, un equip més que implicaries aquí a la part baixa. Et pregunto fins i tot, i amb això gairebé ho remato, perquè no només segueixes el Llagostera, segueixes tot el que és la zona de Girona i Rodalies, i hi ha tres equips gironins que tenen dinàmica ben diferents, i això que el Llagostera ve de guanyar a l'Olot en l'última jornada, però Olot, Peralada, Girona B i Llagostera, els tres equips, han estat flirtejant amb el descens en un moment o altre de la temporada. El Nas què et diu de cara al tram final d'aquests tres equips?
Doncs mira, el Nas em diu que si la competició arriba a tenir 4 jornades més, jo no et dic 5 ni 6, 4, el Peralada promociona.
Per ascendir?
Sí. Sí, sí. Estic totalment convençut. És a dir, el Peralada, si no aixeca el peu de l'accelerador, per la qualitat que té el camp i pel toc, el nou enfoc que li ha donat Chicho Pelec a la banqueta, si hi ha 4 jornades més, jo crec que el Peralada arriba a temps per competir amb Cornellà o Lleida aquesta quarta plaça del play-off. És que, la veritat, està mostrant una solvència brutal. Recordem que porta 10 jornades al Peralada des de l'arribada del nou tècnic. En aquestes 10 jornades ha guanyat 5 partits, ha empatat 4 i només n'ha perdut un. Per tant, el conjunt empordanès realment està en dinàmica. Ja no et diria ascendent, no, et diria castellar.
Si em deixes l'apunt, Carles, fitxant per això, amb jugadors que... Manel Martínez i companyia.
Clar, no, perquè afortunadament per al Peralada té el cos que et dona ser el filial d'un equip de primera divisió. Clar, Santiago Bueno ve del Barça B, Manel Martínez torna del Llorca i entra força a la punta d'atac, comences a recuperar jugadors... A la porteria sentes a Geni Casaro i fiques a Marc Vito, que també és un futbolista molt de futur. Per tant, tu tens el sostén econòmic d'un equip que juga a la primera divisió, que a més necessita un filial que estigui el més amunt possible.
Per anar a la part baixa, de manera breu, Olot i Llagostera, que podríem dir que són rivals del Sabadell ara mateix.
Sí, de fet, la final pel Llagostera jo crec que era la setmana passada amb l'Olot, i no tant aquesta amb el Sabadell. L'Olot, veurem exactament si a l'efecte Garrido s'acaba sumant o no, perquè ha tornat a caure una altra vegada en aquella zona complicada, i el Llagostera, doncs, insisteixo que haurà de patir fins al final. Jo crec que Olot i Llagostera, dels dos gironins, seran dels dos gironins que patiran fins al final per aconseguir la permanència.
Doncs veurem si acaben perdent la categoria o no, aquest efecte Garrido que comentava, un Olot que semblava que estava despenjat i que al final ha tret el cap, encara que s'han dut un revés important amb la derrota a Llagostera, i precisament al revés a Llagostera, que semblava que estava també a la part baixa, amb aquesta victòria ha revifat una mica. Senyor de casa seva, crec que has dit, Carles Valdellou, amic, cuida't molt, una abraçada.
M'escolta, que si pagues un dinar al Renaixents jo baixo diumenge, eh?
Doncs vinga, va, fet, no ets capaç.
A què? Que no sóc capaç de què?
Vinga, va, demanem taula ja en antena directament. Cuida't molt,
Ricard,
una abraçada.
Ricard, apunta, Ricard. Bona tarda i gràcies a tots.
Que vagi bé, adéu-siau.
Banc Sabadell presenta Més respostes immediates, amb Rafa Nadal, Laia Sanz i Xavier Barriga.
A què li tens por?
A les coses que molta vegada no depenen de tu.
Sona el telèfon. Qui et truca?
Mi mare truca bastant o m'envia whatsapps.
Què t'inspira?
Gent que s'apassiona per alguna cosa.
Pregunta. Es pot respondre en 24 hores i abonar els diners en 24 més? Resposta. Sí. Préstec expansió de Banc Sabadell. Informa-te'n a banksabadell.com/préstec-expansió. Sabadell. Sé on siguis.
Poc ens podíem imaginar que el Sabadell arribaria a la jornada 30 sense la feina feta a la part baixa, però ha passat i ara els arlequinats afronten la cita de diumenge com una final per no complicar-se la vida més del compte. Els de Toni Saligrat tenen 4 punts de marge respecte a la promoció de permanència, però qui la marca serà el rival diumenge a la nova Creu Alta, a Llagostera. Cordem-nos el cinturó, que venen emocions fortes.
Ara mateix realment és un rival directe nostre, no? Estem ahí propet d'ells. Ells estan ahí al límit de la zona de baix, ¿vale? De la zona perillosa. I nosaltres contra ells tenim que intentar guanyar-los, però contra ells o contra el que vinga, ¿vale? Ara és Llagostera, pues Llagostera.
Sabadell en joc.
Diumenge, des de 11:45, i amb iniciatives per afavorir la presència de públic a la nova Creu Alta, una autèntica final. Centre d'Esports Sabadell, Unió Esportiva Llagostera Costa Brava.
Hola, sóc el Toni Saligrat, entrenador del Centre d'Esports Sabadell, i, com no, escolto els partits a Ràdio Sabadell.
L'esport en directe a Sabadell en joc.
Benvinguts a Fet i Dit. Avui ens acompanya la Carolina, responsable d'atenció a la vulnerabilitat de gas natural Fenosa. Explica'ns.
Hola, doncs el més important que vull dir és que si estàs en situació de vulnerabilitat pots trucar-nos al 900-724-900 i t'ajudarem.
L'atenció i el telèfon són gratuïts, oi?
Sí, sí, i tant.
Gas natural Fenosa. Fet i Dit.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell. Llibre de registre, amb Miguel Ángel Rodríguez.
Fa uns dies s'enfrontava al seu filial com a delegat del Sabadell B. Tant de bo que vagin una mica millor les coses aquesta vegada. Ara és el Llagostera primer equip, qui visita Sabadell, qui visita la nova Creu Alta. I les funcions que fa el Miguel Ángel avui són les d'estadístic. Què tal, com estàs? Molt bona tarda.
Bona tarda, Adri.
Per repassar una miqueta números, per actualitzar una miqueta les dades prèvies a aquest enfrontament, Sabadell-Llagostera, Llagostera-Sabadell. En les últimes temporades han vist les cares més d'un cop, i això que al principi, recordo, el primer precedent era noticiable, no? Últimament, com estem veient molts rivals per primera vegada en tota la història, i amb el Llagostera, entre segona A i segona B les últimes temporades, ens anem trobant, ja no és tan notícia, o com a mínim tenim ja uns quants precedents, no?, als quals agafar-nos.
Sí, un total de 5, o sigui, el de diumenge serà el 6è partit oficial entre els dos equips. De moment, el balanç, dues victòries del Sabadell, casualment les dues a territori del Llagostera, bueno, entre Palamós i Llagostera, sí. Dos empats i una victòria de l'equip gironí, 5 gols a favor del Sabadell i 6 del Llagostera.
les dues visites del Llagostera a la nova Creu Alta, i el Sabadell encara no ha aconseguit vèncer l'equip d'Oriol Alsina i ara d'Òscar Álvarez. Un empat del Llagostera i una victòria.
Clar, al final el Sabadell allà ha guanyat dues vegades, entre Palamós i Llagostera, però en canvi l'única derrota va ser aquí a casa, i com que va ser d'aquelles contundents, 0-3, això implica que el més menys de gols a favor i en contra surti negatiu, i això que en teoria els precedents són per ser optimistes. Aquesta dada, no sé si dir-la ja o no, perquè és un clàssic ja d'aquesta temporada, i si a sobre tires de meroteca i els precedents et diuen també això...
Els 5 gols que li ha marcat el Sabadell al Llagostera han arribat tots a la segona part. Tenint en compte que aquest any a la primera part estem veient un joc i un ritme de gols molt fluix, doncs,
poques ocasions i gairebé sempre 0-0. Per tant, si la veritat, si hem de fer algun pronòstic, que sigui també 0-0 al descans. Com arriba el Sabadell a aquest partit contra el Llagostera?
Bueno, ara mateix el Sabadell és 13è classificat, que com deies tu la setmana passada, de moment és la pitjor classificació en la que portem la temporada. 36 punts repartits en 6 victòries, 18 empats i només 5 derrotes, 24 gols a favor i 23 en contra. De moment, 19 punts del Sabadell a la nova Creu Alta, 3 victòries, 10 empats i una única derrota contra l'Olot, 13 gols a favor i 10 en contra.
El problema és que la ratxa, a base d'anar empatant, cada cop és més gran de jornades sense aconseguir els 3 punts.
Sí, de moment ja són 5 les jornades consecutives que el Sabadell porta sense guanyar, una derrota i 4 empats consecutius. Compte aquests 4 empats que portem seguits, que aquesta mateixa temporada vam enllaçar 6, que va ser
el rècord, no? rècord
històric del club, i en portem 4, o sigui que en una mateixa temporada podríem igualar aquest rècord.
Seria curiós. Sí. De fet, els dos últims són a 0, són sense gols, i avui em portes una dada que, ostres, jo he llegit el nom de Galdar i ja he dit, ostres, ha plogut des d'aleshores.
Això fa molt temps, sí, doncs fa poc més de 20 anys que el Sabadell no empata 3 partits a 0
consecutius,
correcte. Va ser el mes de gener de l'any 98 contra el Galdar, equip canari, la Gramenet i el Gandia. 3 empats a 0, doncs des d'aleshores no hem empatat en 3 partits a 0, de moment portem 2.
Sí, són 20 anys i 2 mesos sense encadenar 3 empats a 0 consecutius, i si empatem 0-0 aquesta setmana, doncs aconseguiríem aquest registre. La veritat és que tu deus estar passant pipa, no? Perquè és gairebé cada setmana superar un rècord, sigui de 0-0, d'empats o...
Home, preferiria portar 18 victòries en contra de 18 empats, però bueno, sí que és veritat que quan es donen aquestes situacions, doncs fa gràcia d'anar mirant, perquè es van superar els registres, i pels que els agrada això, doncs ja va bé.
L'última, llegíem que era l'aniversari entre setmana de Roberto i que el club el felicitava i destacava la dada de ser el tercer porter menys golejat de tota la Lliga, i avui, ni que sigui per aferrar-nos també a una estadística positiva, has buscat també la de jornades deixant la porteria a 0, sense encaixar.
Sí, de les 29 que portem de Lliga, en 14 d'elles el Sabadell ha deixat la porteria a 0, totes elles, evidentment, de Roberto, que ha jugat tots els minuts. Ja han superat els 13 de la temporada passada i de moment és el quart millor registre de les 20 temporades a segona B. El rècord, això sí, queda una mica lluny. Són 22 jornades la temporada 2000-2001 entre Jordi González i Manuel Almunia.
Clar, és la temporada del play-off de Novelda amb Pere Valentí Mora a la banqueta.
Estem a 8 i queden 9 jornades.
Home, seria atracar superar això.
Home, si arribem a aquestes 22 estarem voltant al play-off, jo crec. Perquè, clar,
vuit empats a zero també superaries, bueno, això.
Difícil.
La Unió Esportiva Llagostera Costa Brava, un equip que, ho dèiem ja entre setmana, és un equip que estava pensat per ser molt més amunt del que ha estat després la realitat de la Lliga. Com arriben els empordanesos a aquesta cita?
Bueno, ara mateix el Llagostera està a la 16a posició, és a dir, en posició de play-out, o sigui, de promoció de descens a tercera divisió, 32 punts, o sigui, 4 menys que el Sabadell, 8 victòries, 8 empats i 13 derrotes, 22 gols a favor, és a dir, 2 menys que el Sabadell, però 31 en contra, 8 més que els arrequinats. Uh-huh. De moment el Llagostera ha sumat 17 punts a domicili, 5 victòries, 2 empats i 7 derrotes, només ha marcat 7 gols, ara en parlarem d'aquesta xifra, i n'ha encaixat 12. Això sí, ve de guanyar la setmana passada 2-1 a l'Olot i va servir per trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives.
Clar, al final, si en 14 partits ha fet 7 gols, el que implica és que fa mig gol per desplaçament. O sigui, cada dos desplaçaments fa un gol.
Més o menys, sí, sí. De fet, el Llagostera amb aquests 7 gols a domicili és l'equip que menys gols ha marcat fora de casa de tota la Lliga. En els 14 desplaçaments que ha fet, en 9 d'ells s'ha quedat sense marcar. I això sí, l'única dada positiva d'aquests 7 gols és que amb aquests 7 gols ha aconseguit 5 victòries.
O sigui, té molt de rèdit.
Té molt de mèrit que amb només 7 gols hagi aconseguit 15 punts de 5 victòries.
Deies que la victòria de la setmana passada 2-1 contra l'Olot en aquest duel gironí va trencar una ratxa de 3 derrotes consecutives. Per tant, si mirem desplaçaments, la cosa, com a mínim últimament, no va gaire reeixida pels llagostarencs.
No, les últimes dues sortides a Terres Valencianes es va perdre i sense marcar, el que hem comentat abans, 1-0 a Paterna contra el Mestalla i 2-0 al Martínez Valero contra l'Elx.
Pel que fa a l'àrbitre, és gallec Pablo Brea Peón, com que té un nom així una mica peculiar, aquest Brea Peón, a mi em va cridar l'atenció en el seu dia i per tant a mi sí que em sonava.
Doncs a mi no. De fet, jo quan vaig veure el nom estava pràcticament convençut que no ens havia xiulat, però sí que ens ha xiulat. Brea Peón té 35 anys i ja compleix la cinquena temporada de segona B. Només un precedent amb el Sabadell. Fa dues temporades, la 2015-2016, a la Nova Creu Alta, vam perdre 1-2 contra el Lleida Esportiu. Un Lleida que va acabar el partit amb 10 jugadors.
Sí, però amb inferioritat va guanyar.
Però es va guanyar, correcte. Mm-hmm. I amb el Llagostera no he trobat cap precedent d'aquest col·legiat gallec.
Ja té nassos, que un duel català entre dos equips d'aquí, l'arbitri un senyor de Galícia, que no és que tingui cap problema, però clar, has de creuar tota la península.
Sí,
per...
sí. Jo recordo que fa 10 anys enrere...
Sí, àrbitres catalans, no?
Àrbitres catalans xiulaven partits a segona ventre catalans.
Que no fossin de la mateixa delegació, que no fossin del Vallès o de l'Empordà i ja està, no?
Jo, sota el meu punt de vista, es podria seguir fent, perquè no hauria de passar res.
O sigui,
no.
Per exemple, un àrbitre tarragoní, per dir alguna cosa, que xiuli al Sabadell Llagostera.
Sí, sí.
O lleidatà, perquè Tarragona i Llagostera no serien precisament places agermanades. Però bé, tornem un altre cop al present, a Pablo Brea Peón. No sé quins són els seus números.
Bueno, aquests números sí que t'agradaran. Ha xiulat 9 partits aquesta temporada a segona B, cap victòria visitant.
Perfecte.
Perfecte.
Com a mínim aquesta setmana. Si hem d'anar fora de casa no el vull veure,
sí,
però...
Sí. Cap victòria visitant, 6 victòries locals i 3 empats.
O sigui,
aquí ens hem d'aferrar aquestes 6 victòries d'equips locals.
I a nivell de targetes? A
nivell de targetes, el promig habitual de la categoria de 5 grogues per partit.
Bé, bé, llavors està bé. L'últim, la curiositat. La veritat és que m'ha cridat l'atenció, m'ha tret un somriure avui quan l'he llegit.
Per què?
I perquè és positiva.
Ah.
Si tu mires les últimes, dius, bé, 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 bé. Sí. Avui has anat a buscar el tema de la llotja. Bé, de la llotja no, perquè ja s'asseu allà des de fa algunes setmanes. Del càrrec de president del Sabadell.
Sí, de fet, l'altre dia hi va haver l'assemblea de...
La Junta General d'Accionistes,
la Junta
correcte.
D'accionistes, que va oficialitzar l'entrada d'Esteve Calzada com a president, tot i que a la pràctica doncs, ja ho estava exercint, però oficialment serà el primer partit d'Esteve Calzada com a president del Centre d'Esport Sabadell. És el 35è president de la història del club i 9è en aquest segle XXI.
La diferència és brutal, eh?
Sí, sí, és el que t'anava a comentar. O sigui, en 18 anys que portem del segle XXI han passat ja 9 presidents.
I 26 en gairebé 100 anys.
Sí, en gairebé 100 anys.
En 97 anys.
Sí, sí, sí. O sigui, és realment curiós. El promís que portem és bastant alt.
I clar, no t'has quedat amb això només. O sigui, no has dit, és el 35è i no ve del nou segle. No, aquesta no és la curiositat.
Bueno, he mirat els debuts de presidents... en la seva estrena com a dirigents.
Sí, els seus predecessors, no? Sí. Has anat allò president per president a veure com es van estrenar.
Sí. L'últim, Antoni Reguant, es va estrenar amb una golejada 4-1 contra l'Eldense.
Bé.
Keisuke Sakamoto, encara millor, es va estrenar amb una golejada contra el Mallorca, 4-0.
Sí,
en el
primera
debut
jornada, Javi Salamero,
Javi Salamero.
Correcte.
Que precisament està al Llagostera ara.
Sí, entrenant el filial.
Sí. Citarem més enrere, ja parlem de fa 12 anys, Joan Soteres, a la seva segona etapa, això sí, com a president. Va debutar amb una victòria ajustada, en gol als
Ivan Villanova, pot ser?
Els últims minuts d'Ivan Villanova, 1-0.
Diria que amb el cap, diria.
Contra el Mataró, sí. Sí, sí, sí.
A la porteria de Gol Nord. Això ja és malaltís. Recordar gols de la temporada de tercera divisió de fa uns anys és malaltís, però bé.
Sí, bueno. Era partit de tercera divisió, per cert.
Sí, sí, sí.
I l'anterior president, Joan Soteres, que va ser Antonio La Rosa, la temporada del descens a tercera divisió, aquí sí que ja trobem un precedent negatiu. derrota 0-1 contra el filial de l'Osasuna en la primera jornada d'aquella temporada.
Que és la temporada del descens, i recordo que venia, crec que amb Javi Martínez i companyia. És un any que després crec que anem al Faro i empatem allà, i per tant un equip que havia de començar la part alta de la classificació no acaba de rutllar de bon inici. Per tant, si obviem la rossa, el titular, no, home, no, perquè podíem haver continuat amb el 5è, 6è, 7è, però per fer el titular, els 3 últims presidents del Sabadell s'han estrenat amb victòria, sí. I els 2 últims amb golejada i fent 4 gols.
4 gols.
Per tant, una dada boníssima amb la qual vull acabar la secció. Deixem aquí, no fos cas que apareguin més xifres negatives i ens posem nerviosos. Miguel Ángel Rodríguez, estadístic del Centre d'Esports, delegat del seu filial. Un plaer, com sempre, tenir aquestes curiositats amb les quals acabem la secció. Ens retrobem d'aquí una setmana.
Molt bé, moltes gràcies.
Fins ara.
Cada divendres tafanegem totes les estadístiques arlequinades al llibre de registre de l'hotel.
Precisament, aquest Sabadell B, del qual parlàvem ara, visita diumenge a les 4 un rival de la part alta com és el Vic. Els arlequinats estan patint l'allau de baixes que tenen i s'ho menjar un mes sense saborir un triomf. En l'última jornada, per exemple, van patir per poder sumar un punt contra el Cué, contra el Castellà. Ara però viatgen a Osona, viatgen al camp del Vic sense por a res, intentant sorprendre un rival que cada cop és més a prop de la zona alta, com ha remarcat l'entrenador del Sabadell B, Carlos López.
El Vic és l'equip que jo aposto, bueno, apostar a principi de temporada que faria ascens o promoció d'ascens, i al final aquesta setmana s'ha ficat a 6 ja del Manresa. El Vic és un autèntic equip basat en un pressupost altíssim i tenen jugadors de molt nivell de categories una mica per sobre.
La recepta que proposa López per poder guanyar el camp dels biguetans passa per tenir les línies juntes i aprofitar la velocitat al davant amb recuperacions a la zona de construcció del rival. A les 4 arrencarà el duel entre el Vic i el Sabadell B. Aquest serà el primer dels 4 desplaçaments consecutius que afrontarà en aquest tram de competició el filial del Centre d'Esport Sabadell, per tant jugant fora de casa 4 setmanes seguides.
Festa, festa.
Cultura popular i tradicional a la ràdio.
Amb les veus de Maleu Carbó
i Jesús Ventura.
Festa, festa.
Dissabtes a les 9 del matí a Ràdio Sabadell.
També al nostre web festafesta.net.
Contractar el gas amb Endesa és una bona idea. Perquè si ja ets client de llum i contractes el gas, aconseguiràs fins a 50 euros de descompte a la factura de gas. Informa't en el punt de servei Endesa que tinguis més a prop i contracta-la abans del 14 d'abril. Així de fàcil.
Hi ha coses que esperes, però que et deixen confinat a casa.
Sucies falses, hobbits!
No pateixis, escolta Quimèric.
Gamers, trekkies, padawans i jedis, otakus, cinèfils, cosplayers, rollers, tots ens trobem a Quimèric.
Escolta'ns a Ràdio Sabadell cada divendres a les 8 del vespre.
I en redifusió diumenge a les 10 de la nit i dilluns a les 3 de la tarda.
Quimèric, amb Karen Madrid i Alfons Mallol.
Aquí abajo todos flotamos.
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Tram final de programa, 17 minuts i seran les 3 de la tarda. L'Astralpool Natació Sabadell afronta demà la tornada dels quarts de final de la Copa d'Europa de waterpolo femení amb la tranquil·litat dels 9 gols de renda del partit d'anada, jugat fa unes setmanes a Can Llong, a les piscines Carles Ibars. Les de David Palma van encarrilar el passi a una nova Final Four, la que seria ja la setena de l'entitat, com us explicàvem ahir en forma de reportatge, amb el triomf per 12-3 del primer partit de la sèrie davant de la Serena Mataró en aquest duel català dels quarts de final de la Champions. Malgrat tot, no volen anar confiades a la capital del Maresme demà, i la millor mostra són les paraules de la defensora de Boya, Mati Ortiz, que demana sobretot respecte per les mataronines.
És veritat que està gairebé resolta, però ja et dic, nosaltres, potser és el que pensa la gent també, però nosaltres jo crec que també som un equip humil i al final tenim clar que s'ha de jugar i que pot passar qualsevol cosa. Que ho tenim potser més assequible, sí, sí que és veritat, però bueno, s'ha de jugar i ja et dic, a casa seva també és complicat, el seu públic empeny molt i s'han de fer les coses ben fetes.
Mati, això sí, també reconeix que per tot està sent un creuament, podríem dir, ben estrany, per la contundència del primer partit, per ser un desplaçament molt curt i fins i tot per ser dos equips catalans que es coneixen de sobres entre ells.
Una mica estrany per tot el que comporta. El fet de ser Mataró, justament també dissabte, el dissabte que vam jugar contra elles, el diumenge marxàvem amb la selecció, vam veure algunes companyes de l'equip rival i clar, al final doncs també, bueno, és raro, no? Però també agrada, també t'estalvies un viatge, per què no? I sí que és veritat que la diferència va ser més de la que esperàvem, però bueno, crec que també vam fer les coses bé i llavors ara doncs toca repetir-ho.
Toca repetir-ho i, a més, Ani Espart, companya de Mati Ortiz al Natació Sabadell Femení, afegeix també un argument més de cara a aquest segon partit de l'eliminatòria. Pensant ja en una futura, en una hipotètica final a 4 de la competició, la jugadora de l'Estalpul Femení assegura que una nova victòria demà a Mataró serviria per enviar-li un missatge a la resta de finalistes.
Nosaltres sempre som competitives i sobretot la idea d'aquest partit és fer un bon partit i demostrar als altres equips que es classifiquin que aquest any estem fortes i que som superiors.
En cas d'accedir a aquesta Final Four, com indiquen tots els pronòstics, toca també començar a fer-se la pregunta de cada any. Quina serà la seu? A Ani Espart li agradaria viure una altra final a 4 aquí a Sabadell, a les piscines Carles Ibars, però reconeix que és difícil i que tot apunta que en cas de classificar-se serà a Itàlia.
Ens agradaria jugar-la a casa, però no estem segures de que això es pugui fer i sigui viable aquest any, però bueno, sigui on sigui, nosaltres anirem a per totes. Sí que s'escolta que Catània la vol organitzar si es classifiquen, però tampoc és segur, així que bueno, nosaltres on toqui i a competir i a disfrutar.
Demà, 3:15, al Sorralla es durà a terme aquest partit entre la Sirena Mataró i l'Estalpul Natació Sabadell Femení, la tornada dels quarts de final de la Champions, imprescindible abans de començar a pensar si toca anar cap a Itàlia o vés a saber on a la final a 4 d'aquesta Eurolliga femenina. Just després d'aquest partit, els dos conjunts masculins de les mateixes entitats, Mataró i Sabadell, es veuran les cares també a Mataró. Els sabadellencs no han tingut gaire temps per preparar aquest partit, ja que ahir van tornar de Bucarest, de Romania, de jugar a la piscina de l'Esteagua a partit de la Champions entre setmana. Xava Gómez, l'entrenador de l'Estalpul, veu el Mataró com un rival especialment difícil a la seva piscina.
Mataró, lleva una liga bastante regular, está muy bien este año. En su caso es muy, muy, muy difícil y bueno, pues nada, ya lo sabíamos, cada año su piscina, todos los clubes que pasan por ahí es muy complicado puntuar, a nosotros nos pasa lo mismo y como te digo, está en un muy buen momento y a ver qué tal se nos da.
Amb la victòria a la piscina del Terrassa, el Sabadell ha tornat a ser el gran favorit per acabar segon a la fase regular d'aquesta Lliga Premat. Això sí, avui l'entrenador cantàbric de l'Estalpul ja s'ha encarregat de recordar que encara no està ni molt menys sentenciada aquesta segona posició. A 3:15 començarà demà el Mataró-Sabadell masculí a la piscina Joan Serra, és a dir, a la descoberta, el que pot ser també un avantatge pels maresmencs.
L'esport té reserva feta a l'Hotel Suís.
I el concessionari Ester Motor de Sabadell i la Fundació Esdent, dirigida per l'Eva Jiménez, la mare del Nacho, un nen que pateix aquesta malaltia de dent, han unit esforços per crear un equip que participarà a la pròxima edició de la Titan Desert, una prova de resistència pel desert del Marroc que es disputarà del 29 d'abril al 4 de maig. La participació d'aquest equip sabadellenc servirà per recaptar diners per tractar la malaltia de dent, una malaltia que només tenen 411 persones a tot el món i que pateix des de fa temps, com diem, el petit Nacho. L'Eva Jiménez, la seva mare, té un 49% de discapacitat física per culpa d'una esclerosi múltiple, però això no serà un inconvenient per afrontar amb energia aquest repte. Una Titan Desert que l'Eva Jiménez ja va fer el 2013 i que es va prometre que no tornaria a fer un cop finalitzada aquella edició. Ara hi torna per seguir lluitant pel seu fill.
Vaig prometre que mai més tornaria a la Titan Desert i torno. I torno amb un projecte d'acord i torno amb un projecte molt maco que m'ha facilitat Ester Motor i Mercedes-Benz. I allò que vaig dir que mai més ho faria, doncs m'ho han posat tan solidaritat, m'han ensenyat que la solidaritat és tan gran que realment he dit que sí i nos vamos pa la Titan amb un equip creat per Esdent, amb socis d'Esdent i un equip molt d'acord, i això és el que jo volia.
Per aconseguir el repte, l'Eva Jiménez s'ha envoltat d'un equip de 7 persones, amb molt d'acord, com sentíeu que deia ara, amb el qual haurà de completar les 6 etapes i els 600 quilòmetres d'aquesta edició de la Titan Desert. Entre ells hi destaquen l'exciclista professional Emili Pérez i l'extenista també professional i actualment ultrafundista destacat Roger Lacassi, dos homes importants dins de l'equip Ester Motor Ascent i amb qui el Joan Blanc va poder conversar ahir a la nit al final de la presentació que van fer.
Roger Lacassi, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I Emili Pérez, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Dos dels membres de l'equip Ester Motor Ascent que marxen cap a la Titan Desert d'aquí a un mes aproximadament. Començo pel Roger, extenista professional. Ara em deies que, dedicant a les ultramans, havent participat a Hawaii al Mundial d'Ultramans, i un dels homes forts, diré, de l'equip, juntament amb l'Emili, perquè sou dos dels escollits per portar les gomes que en algun moment haurà d'acompanyar o d'ajudar a l'Eva, no?
Sí, bueno, jo serà la meva quarta Titan Desert. Aquest any em fa moltíssima il·lusió, perquè és un repte que és ajudar l'Eva que aconsegueixi acabar la Titan Desert. Bueno, i ens emportarem unes gomes per a moments que ella estigui així patint, que no li costi bastant, doncs la lliga. Bueno, anirem com lligats i ens posarem les gomes i l'ajudarem.
L'Emili Pérez, campió d'Andorra, campió de Catalunya, campió d'Espanya, quart en un europeu de ciclisme, novè en uns Jocs Olímpics, exciclista de Festina de Banesto, i suposo que, bé, un dels pocs o únics ciclistes que hi ha dins de l'equip, també un home bàsic, no? Perquè en això de la bicicleta influeixen molts factors.
Home, sí, influeix, no? Això de la bicicleta, però bueno, és el que hem dit abans, no? L'important és que siguem tot un equip, l'important és que amb l'Eva la tinguem al costat, la puguem ajudar, la puguem arribar fent arribar etapa per darrere etapa, doncs jo com a ciclista, ell també com a deportista d'elit que ha sigut, i tot l'equip, no? Que puguem tirar d'ella d'una cosa o de l'altra mentalment, esportivament, i poder arribar, i a mica cada dia anar sumant el dia a dia, i a mica doncs, poder anar pagant aquesta Titan.
Què us impulsa, Roger, a dir, vinga, va, sí, volem col·laborar en aquest projecte?
Doncs mira, jo fa 4 anys que conec l'Eva, soc soci d'Ascent fa 3 anys i mig, i bueno, jo sempre he dit a l'Eva que si algun dia necessitava que l'ajudés a anar a fer alguna prova, que jo deixava tot per ajudar-la. I jo m'ho va dir fa diversos mesos en una altra cursa, no vaig poder perquè a l'estiu treballo a Eivissa, i quan va sortir aquest repte, li vaig dir, Eva, jo vinc 100%. Així que, bueno, aquí estem per ajudar-la i intentar que acabi.
Emili, tu no sé si havies escoltat també a parlar del cas de l'Eva, del Nacho, però clar, estem parlant d'una malaltia que la pateixen 411 persones al món. Sens dubte que si es pot ajudar és d'allò que et tires de cap, no?
I tant, jo mira, una mica com ell, no? Jo l'Eva també farà 3 anys que la conec, em vaig fer, trobar un amic, em vaig fer soci d'Ascent, i també les mateixes paraules que et diré d'ell. Un dia que el que necessitis poder vindre, Emili, un dia te llamo, un dia te digo, un dia et fa i un dia, i mira, i en aquesta ocasió em va trucar, em va dir, tu com ho veus? Ja et vaig dir que jo com pogués vindria, i aquí estic per ajudar-la com ella. Jo no he fet 4 dites, he fet una, he fet moltes proves així llargues, però bueno, també passen els anys. Però bueno, l'important és això, que és un repte tant per tots, no? Nosaltres, per les polítiques que hem volgut sempre lluitar i per fer aquestes coses per nosaltres, ara poder fer un projecte així, jo crec que com a persona, per mi m'omple moltíssim, i poder-la ajudar i a poder ajudar tot l'equip, eh? I tot aquest projecte tirar endavant amb tot l'equip, això és el que m'intime més.
El Roger deia que ha fet 4 Titans, l'Emili una. Et pregunto, Roger, per les teves experiències i sobretot per si preveus que serà molt diferent aquesta.
Home, és bastant diferent, no té res a veure. Les altres jo competia per fer-ho el millor possible, feia etapes que tardava 4 hores i mitja, 5 hores i mitja, i aquestes, doncs, ja et dic, seran etapes que aniran de 10 a 12 hores. I amb l'objectiu de que l'Eva acabi l'etapa el més fresca possible, dintre de tot, i que estigui preparada pel dia següent. Són 6 dies i serà bastant dur.
Algú pot pensar, quan el Roger les feia i les feia en 4 hores, segur que anava molt més ràpid. Per tant, el desgast suposo que seria molt major. Però clar, estem parlant aquí ara de 10 hores i algú pot pensar, home, doncs les farà molt més lent, amb la qual cosa arribarà més fresc. Però clar, estem dient que en la majoria dels moments haureu de tirar d'una persona, no?
Clar, pensa que potser faig una etapa amb 5 hores i vaig ser el 90%. Però l'Eva igual tarda 11 hores i és el seu 90%. Llavors, ella té menys temps per descansar. Serà bastant dur. Tenim que portar-la en el seu punt, que no ni es passi ni vagi, de que no es passi, que intentar-ho fer sempre el més ràpid possible, però dintre del seu ritme.
En aquest cas, Emili, tu que has corregut etapes o voltes per etapes, etcètera, etcètera, sempre es diu, no?, és tan important competir i posar el cos al límit com poder descansar, i suposo que la Tita igual, no?
Sí, la Tita, intentar, doncs, és molt important la recuperació, no?, però com sabem, com diu ell, no?, anàvem nosaltres a la Tita, jo feia l'etapa, alguna fet dels 25 primers. Sí que feies 4 hores, 4 hores i mitja. Ara estem posats, doncs ara doncs, sabem que hem de fer 7 hores cap amunt. Intentar doncs, el màxim possible, que ella desgasti el mínim possible i arribi el més allà possible amb les seves possibilitats. No desgastant-la amb ella, desgastant-nos més nosaltres, perquè ella cada dia pugui recuperar, tingui més hores per recuperar i pugui arribar a la sexta etapa i acabar-la. És lo important.
La última que us faig els dos, te la faig a tu, Emili. Segur que segueixes el ciclisme. No pot ser d'una altra manera. És més dur una volta de 3 etapes o creus que la Titan, si l'acabeu i aconseguiu el repte, serà com si guanyéssim un Tour, una Vuelta o un Giro?
Home, no és comparable, no? Perquè és totalment diferent. Però bueno, jo crec que per la Eva acabar una Titan és guanyar un Tour de França. O guanyar qualsevol, no sé, un Giro d'Itàlia, una Volta a Espanya, un Mundial... Però ella és una cosa molt dura. Nosaltres també se'ns farà dur. Per què? Perquè també la tinc que ajudar i tot fer, no? Jo crec que la duresa la fiquem una mica per ella, no? Una mica per ella i perquè ella pugui acabar. Ja ho ha dit, no? Té fibromialgia i també compte. És una mica l'ajuda que tenim de tot l'equip. Jo crec que tot és dur, amb cada un amb les seves forces, però bueno, això estem nosaltres aquí per ajudar-la.
Doncs Emili Pérez i Roger Lagazzi, dos dels membres de l'equip Esther Motornesden, sort en el projecte i, com han dit, ens veiem el dia 28 de maig si tot ha anat bé i ho celebrem.
Espero que sí, estarem tots aquí per celebrar-ho.
Moltíssimes gràcies, ens veiem aquí el dia 28 de maig.
Un projecte solidari ben maco que ens acostava ara el Joan Blanc. Parlem de l'Oar Gràcia masculí, que afronta aquest dissabte un d'aquells partits grans de la categoria, de la Primera Nacional. Els gràcincs reben al pavelló del carrer Bocaccio el tercer classificat de la Lliga, el Sant Martí Adrianenc. Els de Miquel Benítez arriben, per exemple, a la cita enllaçant 3 victòries consecutives i sense haver perdut un partit a casa des de fa ja uns quants mesos. Aquest cap de setmana volen sumar aquesta quarta victòria seguida, això sí, davant tindran un conjunt, el de la Verneda, que és un dels rivals més potents de tota la categoria, com ho ha demostrat els últims anys. Amb tot, però, la bona dinàmica que porta l'Oar fa que els sabadellencs afrontin el partit pensant que la sorpresa és possible. Si més no, sentint un dels seus jugadors, Guillem Correro.
La veritat és que tenen molt bons jugadors individualment i tenen entrenador, Lorenzo, que és molt bon entrenador i col·lectivament juguen molt bé, defensa molt bé. La veritat és que són un molt bon gran equip i a veure si podem fer alguna cosa.
El partit de la Primera Nacional d'handbol entre l'Oar Gràcia i el Sant Martí Adrianenc serà demà a les 6 de la tarda al pavelló municipal de Gràcia. I en bàsquet, el bàsquet Pia pot fer un pas de gegant cap a la permanència a la Copa Catalunya de bàsquet. Els de Jaume Prat reben a la Demar Maristes de Badalona, un equip que porta 2 victòries més que els sabadellencs i que ara mateix marca la permanència matemàtica en aquesta categoria. Jaume Prat, el tècnic escolapi, afirma que en aquest partit s'ha de començar a veure ja la nova filosofia del seu equip.
Tot just portem 4 entrenaments i 3 partits, eh? Vull dir, hem tingut pràcticament un 50% de partits, un 50% d'entrenaments des que l'hem agafat. En principi, nosaltres ho intentem, sí que la nostra intenció és ser més sòlids de darrere per poder tenir més transicions ofensives i aconseguir un percentatge més alt de situacions de camp obert. I aquesta serà la nostra filosofia. A partir d'aquí, cuidar el 5x5 i sobretot la mentalitat i la concentració durant els 40 minuts de partit.
Diumenge a les 4, aquest bàsquet Pia de Mar de Badalona al carrer Garcilaso. El Natació Sabadell té un partit més complicat a la pista del líder invicte del grup, el Tenia Esparreguera, un equip que compta amb l'MVP del passat All-Star aquí a Sabadell, el pivot Morales. Tot i així, Ricardo Tomàs, tècnic nedador, no descarta la sorpresa.
La idea és competir al màxim i intentar pues, guanyar el partit, això està clar. A partir d'aquí no sabem com anirà el tema. Ells també són un equip molt potent, s'han reforçat molt i tenen aquest jugador que, de fet, va ser l'MVP de l'All-Star i és un tio que marca la diferència en el joc interior.
El pavelló Ramon Martí d'Esparreguera serà l'escenari del partit dissabte a 6:45 de la tarda. Recordem que el Sant Nicolau no juga aquest cap de setmana. Els sabadellencs han ajornat el seu compromís contra el líder de la categoria, el Bàsquet Molins, el dia 11 d'abril. I tanquem programa amb un apunt de futbol sala perquè el Club Natació Sabadell ha passat ronda a la Copa a Catalunya. Ahir a la nit els nedadors van eliminar l'Institut Icària 7-10 al Butxí del grup de Raona Estudi Barcelona a l'anterior ronda. Al descans el club empatava 1-1 al pavelló Bac de Roda, però les represes van escapar fins a l'1-6 final. Per tant, Escola Pia, que fa un parell de setmanes ja havia eliminat l'Amics del Pou Nou Escorial, i ara també Natació Sabadell, seran els dos representants de la ciutat a la següent fase de la competició. Fins aquí el programa d'avui, 16 de març del 2018. Més informació, radiosabadell.fm, @radiosabadell al Twitter o al 94.6 de l'FM. El Toni González i la Rocío García fent bona feina avui des del control de so. Nosaltres ens tornem a sentir, per exemple, diumenge a partir de 11:45 amb el Sabadell en joc del Sabadell Llagostera. Que vagi bé, adeu-siau.
Banc Sabadell ha patrocinat l'Hotel Suís.
Sabadell, el banc de les millors empreses i el teu.